Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Esperem que hàgiu tingut un bon començament d'any i que continuï i que continuï bé. Avui us donarem a conèixer la tasca que està fent l'associació Prioritat. En quin moment es troba la candidatura que s'ha presentat a la UNESCO, per tal que el paisatge del Priorat sigui reconegut com a patrimoni mundial?
El passat 17 de desembre, l'entitat Prioritat va celebrar la seva assemblea anual per exposar com està el procés de la candidatura Paisatge Cultural Agrícola de Muntanya Mediterrània, presentada a la UNESCO. A més de fer un balanç de tot el que s'havia fet fins al moment, també hi va haver un treball de reflexió sobre cap on ha d'anar l'entitat i quines han de ser les línies d'actuació d'ara endavant per part de l'entitat, independentment que rebi el reconeixement de la UNESCO.
Atès que la tasca que estan realitzant afecta el nostre paisatge i tot el teixit social de la comarca, creiem que tots hi hauríem d'estar implicats d'una manera o altra. És per això que us volem donar a conèixer la tasca que s'està fent des d'aquesta entitat.
Per poder-nos informar de primera mà, tenim amb nosaltres Roser Vernet, coordinadora de Prioritat. Bon dia, Roser.
Bon dia.
Bon dia.
I bon any.
Bon any.
Bon any.
En quin moment, Roser, es troba el procés de la candidatura ara mateix?
Bé, el procés de la candidatura ara mateix, si fóssim condemnats a mort, estaríem a allò que se'n diu el corredor. Conyes a part. No, estem a la recta final. Ja fa uns quants dies que som a la recta final, però cada vegada estem més a prop del final d'aquesta recta. Estem amb el que en podríem dir el procés d'avaluació. És a dir, des de ara fa un any, aproximadament, el gener del 2017, la candidatura del dossier de la candidatura de l'Estat espanyol el va enviar a la UNESCO a París perquè durant tot l'any 2017 i part del 2018 es fes aquest procés d'avaluació. Durant el 2017, doncs, els experts d'ICOMOS, que és una entitat independent, que és la que assessora la UNESCO i és la que li fa informes dient aquest dossier està bé, aquest dossier li falta això, aquest dossier li sobra allò, doncs s'han estat llegint el dossier. Després ha vingut un avaluador, va vindre el mes d'octubre, un avaluador d'ICOMOS, més un representant d'ICOMOS a Espanya, més dos representants del Ministerio, més una representant de la Generalitat, i van estar aquí gairebé tota una setmana, per avaluar, diguéssim, sobre el terreny, que allò que hi posava el dossier, doncs no ens ho havíem inventat, i que, bueno, per poder tindre aquesta visió complementària al que diu el dossier, perquè allò que diuen ara que està tan de moda, el paper tot ho aguanta, doncs per veure sobre el terreny. Això va ser el mes d'octubre. A partir d'aquí, aquesta entitat ICOMOS fa uns primers requeriments, si és el cas, que sempre és el cas, perquè no en tenen mai prou, tot i que tenen un dossier de 1.600 pàgines, de dir, doncs bé, ens agradaria que ens complementéssiu això no mos ha quedat clar, voldríem alguna informació complementària. Aquests primers requeriments ens els van fer el mes de novembre passat, no, el mes d'octubre, entre mitjan octubre, i havíem de presentar-ho el dia 7 de novembre, és a dir, que en 3 setmanes vam haver de preparar la resposta amb aquests requeriments. Aquests requeriments feien referència, una part era una cosa més formal que no pas de contingut, que eren qüestions de cartografia, que les volien mapes més grans, però també volien documentació, diguéssim, que els hi ampliéssim documentació, i volien també que els hi concretéssim més com estava previst la gestió d'aquest paisatge cultural. Això, per explicar-ho en poques paraules, la UNESCO, quan t'inscriu a la llista del Patrimoni Mundial, a part de que tu li hagis demostrat que tens els valors per estar en aquesta llista, li has de garantir que els continuaràs tenint. Això vol dir que t'has de comprometre a gestionar aquest paisatge d'una determinada manera. I ara són molt estrictes amb aquesta part de la gestió. I un dels requeriments feia referència amb això, que els aclaríssim més com estava previst aquest tema de la gestió. I si voleu jo us ho explicaré més endavant, perquè em sembla que hi havia una pregunta que anava per aquí, però no diu tot d'una vegada.
Millor, així també diem alguna
cosa. Quina feina esteu fent ara, actualment, a Prioritat?
Bé, l'història, no he acabat de contestar-vos la pregunta, de tota manera. Perdoneu-me, però som una mica caòtica. No, ara estem a partir d'aquests requeriments que vam contestar, vam anar a una reunió a París el dia 24 de novembre perquè, bueno, per entrevistar-nos amb aquesta gent d'Icomos Internacional, perquè hi havia més preguntes. Llavors allà, a aquesta reunió del dia 24, ells ens van fer unes quantes preguntes més que ara ens han d'enviar per escrit. Amb aquestes preguntes complementàries, les noves, que esperem que siguin les últimes, tornava a sortir el tema de l'ens de gestió, que després ja en parlarem. I això ho hem de contestar abans de que s'acabi el febrer. A partir d'aquí, Icomos ja no mos demanarà res més, esperem, amb tots els informes i tots els requeriments que ells tenen, faran el seu còctel i faran l'informe final que enviaran a la UNESCO entre l'abril i el maig, suposem. Aquest informe final que s'envia a la UNESCO, també la UNESCO l'envia també als estats, que són els que presenten les candidatures. I amb aquest informe final hi poden dir quatre coses. Una opció que sigui, això està molt bé, inscriviu-lo a la llista del Patrimoni Mundial. Una altra que digui, que és l'altre extrem, que digui això no s'aguanta, que se'n tornin cap a casa. I dos intermèdies. De les dos intermèdies, una pot dir aquí falta complementar això, això no està prou aclarit, etc, etc, complementeu-ho i torneu d'aquí un any. O això coixeja, s'hauria de reformular, endueu-ho, reformuleu i torneu quan us toqui. És una d'aquestes quatre possibilitats. Si és la primera que et diuen que sí, ningú posa problemes, tothom està molt content i endavant les atxes.
I ho celebrarem.
Aquest és molt difícil, que quedi clar. Aquesta és difícil. La nostra candidatura és difícil. La que diu no marxeu cap a casa, aquesta esperem que no es produeixi. Però si també passa, tampoc no hi ha res a dir, cap a casa i espavil. En el cas de les dues del mig, és l'Estat qui decideix. Sí, se retira, complementa la informació, o es retira i reformula la candidatura, o diu no, aquests senyors no ho han entès bé, nosaltres continuem. I de dir, no ens retirem, us expliquem, si voleu us expliquem més bé que això que dieu no està, no ho heu entès bé, perquè és així, perquè és aixà, perquè és allà, i m'on anem directe a la reunió on el Comitè del Patrimoni Mundial decideix. Aquesta reunió es farà a finals de juny, començaments de juliol. Si amb aquesta reunió l'Estat es presenta, malgrat que li hagin dit que no està del tot bé, poden passar dues coses. O que se'n surti i que ens inscriguin, o que no se'n surti, i si no ens inscriuen ja no podem tornar a presentar-nos mai més. Amb la qual cosa l'Estat ha de tindre molt clar que si presenta batalla està convençut que guanyarà. Si no, no presenta batalla. Aquest és el panorama.
Quin peregrinatge!
Calvari. Més que peregrinatge, és un calvari.
I l'actitud de l'Estat ara mateix?
L'actitud de l'Estat, quan van vindre aquí les dos representants del Ministeri, del Consejo del Patrimonio Histórico, la Direcció General, van estar molt bé. La veritat és que vam tindre una reunió amb aquests quatre dies que van estar per aquí. La primera cosa que vam fer va ser una reunió amb tots els representants de les institucions implicades en aquest paisatge, des de la Generalitat fins a Prioritat, passant pels diferents nivells. I ells, clar, com a presentadors que són oficials de la candidatura, van fer el primer speech, diguéssim, no? I la veritat és que ens van deixar molt bé. Vull dir, ho valoren molt. Bueno, si l'Estat no valorés el dossier, no l'hauria
ja
presentat.
Sí.
No, però les intervencions que van anar fent durant aquests dies, la veritat és que en aquest sentit, són dos dones que ja fa, vull dir, són tècniques, és la subdirectora general i una altra tècnica de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Ministeri, que al marge dels canvis polítics, elles, jo les conec des de l'any 2013 que hi vam anar.
Elles estan allà
i van, la seva actitud és molt tècnica. Vull dir que les qüestions polítiques no els afecten en principi i almenys no. En aquest cas no s'ha traduït en cap...
Molt bé. Doncs déu-n'hi-do, la feina que està fent l'entitat, perquè una cosa així vol moltes hores. Ara en aquests moments, doncs, això ja està presentat, s'ha d'esperar tot aquest procés. Quina feina li toca fer ara actualment a l'entitat?
Bé, perquè... sí. A veure, l'entitat, quan neix una mica per impulsar aquesta candidatura, però no només per impulsar la candidatura, vull dir. des del començament, Prioritat va proclamar que el que interessava d'aquesta idea, d'aquesta proposta de candidatura, no era tant el fet d'obtenir el segell de la UNESCO i que ens inscrivissin en una llista de tops, sinó que el que ens interessava era el camí que aquest objectiu, que és un objectiu instrumental, no objectiu, diguéssim, finalista, el que ens obligava a fer i el que ens permetia fer. O sigui, aquest camí ens ha obligat a fer una sèrie d'estudis que ens ha permès conèixer d'una manera molt més aprofundida que no teníem abans la realitat d'aquest territori, els seus valors i els seus reptes i les seues mancances també. I a la vegada ens ha obligat a posar-nos d'acord amb un sistema de gestió per poder gestionar, que això és la part que ens interessava més també, perquè en el fons és la manera de que la gent es faci seu el repte de gestionar això com Déu mana. I això és important de remarcar-ho, perquè la manera com s'ha redactat i com s'ha establert aquest sistema de gestió ha estat absolutament valorada per tots els especialistes que s'han mirat el dossier. Des dels especialistes del Ministeri, que abans d'aquells t'acceptin, encomanen amb un especialista en temes UNESCO, i anònim, perquè no hi hagi pressions, que digui què en pensa del dossier, una de les coses que sempre han valorat millor ha sigut el sistema de gestió. Els nostres consultors, nosaltres vam agafar tres persones també enteses en temes d'UNESCO perquè es llegissin el dossier i també ens diguessin el que hi pensaven. I tots tres van coincidir amb la importància del sistema de gestió.
I com és que van insistir tant l'organisme internacional de saber algo de la gestió? Si
m'agrada que em faci aquesta pregunta.
Si era el punt fort, no?
Aquí està la mare dels ous, i això de que m'agrada que em facis aquesta pregunta no és retòrica. El problema és que tenim un sistema de gestió molt potent, però tenim un ens de gestió, és a dir, el sistema és totes les actuacions que volem fer, tots els programes que pensem, les línies estratègiques, etcètera, etcètera. Però llavors hi ha algú que ho ha d'executar, això. I llavors hi ha una comissió, que és la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat. I això és l'ens de gestió. I aquest ens de gestió, jurídicament, ara com ara, no té personalitat. És a dir, que l'ens de gestió és una cosa de fireta comparada que ha de desplegar un sistema molt potent. Clar, els de la... Digue-nos, hem vist que això no... Que llavors, si això és així, si un sistema tan potent l'ha de desplegar un ens que no té ni personalitat jurídica, que no pot organitzar ni una calçotada, fa que tot plegat no sigui creïble.
I quin és el problema per crear un ens de gestió?
Mira, ara sortim d'una reunió de la Comissió Permanent del Paisatge i la Sostenibilitat i la setmana que ve tenim una altra reunió, no aquesta setmana, per trobar la forma jurídica que se digui amb aquestes exigències de la UNESCO. Perquè ara com ara, el principal escull que té la candidatura per ser inscrita o no és l'ens de gestió.
Ah, sí.
I això se'ls ha dit amb totes les lletres i totes les paraules a les administracions responsables de trobar la solució. Perquè fins ara, fins que no hem arribat a aquest punt, mentre només hi havia dossier, mentre només hi havia aquesta feina, nosaltres anàvem tirant. Tant si teníem com si no teníem recursos vinguts de fora. Tant si teníem com si no teníem el suport de les institucions, que les hem tingut. Les locals les hem tingut. Les hem tingut cada vegada més, vull dir. La candidatura a partir del 2013 i del 2014, quan s'inscriu a la llista indicativa, es crea la taula de les tres bandes, on el Consell Comarcal i la Diputació s'integren. Ara com ara, amb el Consell Comarcal anem junts amb aquesta reivindicació de cara a les altres administracions. Però costa. Costa trobar el compromís real. Vull dir, el compromís de discurs hi és. El real costa. I avui els hi hem dit i els hi diem cada vegada. No podrem permetre que la candidatura no passi perquè no hi hagi un ens de gestió com Déu mana. Això seria el pitjor que ens podria passar.
Però hauria de ser una mena una cosa pública o pot ser privada, o podria ser una fundació.
Ha de trobar la fórmula que aglutini les administracions públiques i la societat civil, perquè aquesta candidatura, una de les coses que més li valoren és que ha sorgit de la societat civil. Normalment les candidatures venen de les administracions, aquesta no. I aquesta és el nostre ADN que no volem perdre en cap moment, i penso que no l'hem de perdre. Per tant, hem de trobar una fórmula on l'administració pública i la societat civil puguin estar consorciades, i aquesta és una paraula que no és gratuïta, i a veure què.
Però això és el punt que li costa a l'administració, acceptar una participació...
No, li costa bueno, no sé què és el que els costa, però el que passa és que hi ha tota una sèrie d'impediments jurídico-legals, político, no sé què, de les lleis del Montoro, de les lleis de no sé qui, de les lleis de no sé quantos, que evidentment t'expliquen coses que a vegades jo, que sóc de lletres, però no de lletres d'aquestes, sinó de les altres, no me n'entero gaire... Però hem de trobar entre tots la fórmula, perquè si no la trobem, bueno, punts suspensius.
Oh, però bé, hi ha, hi deu haver altres candidatures que s'han presentat.
Sí, però com que... Tingut, sí, però...
I tenen el reconeixement que deuen tenir també.
Sí, aquest... el que passa és que, és el que deia abans, les candidatures, si les presenta una administració, és ella qui gestiona i és ella qui s'encarrega, i ella ho fa tot. La candidatura, per exemple, de Tarraco, és Tarragona, i és Tarragona qui ho gestiona, punt. La candidatura de les ermites de la Vall de Boí són monuments. El monument és una cosa que té un pla de gestió molt, molt acotat.
Yeah.
Un paisatge implica agricultura, implica territori, implica cultura, implica mobilitat, implica tot. Uh-huh. El que estem demanant i el que estem exigint és aquesta coordinació interdepartamental que també...
costa.
Etcètera. Vull dir que el repte és molt... No n'hi ha cap de paisatge aquí a Catalunya que estigui declarat. Seríem els primers. I és complicat. I una cosa és el compromís formal i l'altra cosa és després el real. Vull dir que amb una forma jurídica adequada, amb uns recursos adequats, etcètera.
Sí. I ens pots explicar una mica...
Què fem prioritat?
Una mica com es va desenvolupar o quins acords es van prendre a l'última assemblea d'aspectes de tirar endavant des de prioritat?
A veure, a l'última assemblea... Què diu? A l'última assemblea el que vam fer és començar a encetar, diguéssim, un debat intern de l'entitat entre tots els socis perquè ara comencem una nova etapa. Tant si ens inscriuen com si no ens inscriuen, comencem una nova etapa. Per tant, l'entitat ha de decidir com vol continuar aquesta nova etapa. La feina que tenim ara davant nostre no és fer dossier, perquè el dossier ja està fet. La feina que tenim ara davant nostre és la nostra implicació dins d'aquest sistema de gestió. Prioritat està dins de l'ens de gestió, prioritat està dins de l'oficina del paisatge, que és l'executora, diguéssim, de les actuacions que hi ha dins el sistema de gestió, i prioritat està dins dels fòrums que s'han creat per des de baix, diguéssim, anar fent propostes per la gestió d'aquest paisatge. Aleshores, el que vam plantejar a l'assemblea és obrir aquest debat. Vam fer grups de discussió, un que era sobre els objectius de prioritat, si calia reformular-los, si calia adaptar els estatuts, si calia tornar ja a pensar una mica. Un altre era sobre el paper que prioritat ha de fer dins d'aquest ens de gestió, de quina manera hem de treballar perquè no quedem diluïts dins d'aquest ens on l'administració s'ho acabi menjant tot, de quina manera guardem la nostra pròpia personalitat, però hi som i incidim. Un altre dels temes era la implicació dels socis en aquesta feina, perquè de feina n'hi ha molta, de recursos no en tenim gaires, i som massa poca gent per tirar endavant tot el que volem fer. Per tant, si no hi ha una implicació de les persones, cadascú de la manera que pugui, que vulgui, no es tracta de... Però vull dir que a vegades, trobar aquestes maneres, que si hi hagi grups de treball o comissions, el que sigui, a través dels fòrums, per anar treballant cadascú amb el que li vingui de gust de fer, perquè no es tracta de sentir-nos obligats, sinó cadascú sap pel que serveix i què té ganes de fer. I una altra... I un altre punt era l'organització interna, si calia canviar la composició de la Junta, si calia com fer aquestes coses. Aquests quatre grups que van estar treballant, cadascú després també a nivell individual va fer la seva carta als Reixos, diguéssim, de coses que li agradaria o que li suggerien o de temes que voldria que es tractessin. Tot això està recollit, no està diguéssim, processat del tot, perquè aquesta era la primera, això que deia abans, el tret de sortida d'una jornada participativa que es farà el mes de març, el dia 2 o 3, el 3 de març segurament. Els socis ja se'ls ha enviat una carta amb l'esborrany de l'acte de l'assemblea i aquesta data, on farem tota una jornada només per treballar aquests temes que van sorgir allà, no? Tot el que va sorgir allà. Això tenim l'aportació, diguéssim, desinteressada d'una amiga del projecte, que és l'Itziar González, que és, a més, especialista en temes de mediació entre administracions i ciutadania, que diuen, i aquesta és la feina que estem fent ara paral·lelament a les discussions amb el tema de l'ens de gestió, uh-huh, amb la feina de l'oficina del paisatge, que tenim entre mans 53.000 coses. Ara aviat hi haurà allò del Coneguem el Priorat, allò que fem amb la canalla de les escoles que anem d'aquí cap allà. El Fòrum Agrari està fent molta feina, s'ha creat el Banc de Terres, el Consell Comarcal, i el Fòrum Agrari hi participa molt. El Fòrum de Cultura esperem que abans de que s'acabi aquest hivern aparegui al món, i etcètera, que mos estan dient que m'estic allargant massa.
Sí, ja se'ns ha acabat.
El tècnic que controla. No, realment...
El temps, aquest assassí en sèrie.
Ens queden algunes preguntes al tinter.
Pendents.
Pendents per un altre dia, perquè sí. Bueno, ens diuen que s'ha exaurit el temps, i penso que hi ha molta tela per poder explicar moltes coses, perquè esteu treballant moltíssim. La veritat és que...
Bueno, aquest esteu s'ha de convertir en estem.
Estem. Vostè perdoni. estem. I la veritat és que jo penso que això, no? que és bo, que es conegui el que s'està fent i el que es pretén fer, i que cada un també es pugui plantejar en què pot col·laborar, no?
Una falca publicitària sí que la puc fer. El 9 i 10 de maig d'enguany, al Priorat hi haurà el primer simposi internacional d'agricultura, paisatge i dona. Apunteu-vos aquesta data perquè ben aviat sortirà la llum tot plegat, i aquí sí que s'hi ha de volcar tota la comarca, perquè la muntarem grossa.
Quina empenta que teniu.
Tenim.
Molt bé.
Jo no tinc tanta empenta.
No, ja et fitxarem, ja.
No, sí.
Ja estàs fitxada.
Bé, Roser, et volem donar les gràcies,
sí,
per haver col·laborat en el programa, i esperem en una altra ocasió poder ampliar i
vulguem,
tot el que hem estat comentant avui, i que això, que la gent s'animi a conèixer més de prop què és el que s'està fent i en què es plantegi això, en què es pot col·laborar i entre tots tirar endavant aquesta feina que esteu fent. Doncs moltes gràcies. Nosaltres sí. Ja donem per acabat el programa El Planeta. Ara donem pas a l'informatiu amb Manel Sales. L'Andreu, la Dolors, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic. Us desitgem un bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Adéu.